El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí, puntuals a la cita, comença la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir amb Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia.
Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, bon dia.
I, bon
I Domènec Miquel, molt bon,
bon
dia.
Dia.
O sigui, avui ple el 15, eh?
Exacte.
I sou tots?
Bueno, el 15 no, el 5.
No, no, però, bueno, és el 100%,
sí.
Diríem, no? Molt bé, senyors, doncs avui podem obrir la tertúlia parlant d'una funció que trobem a la nostra societat avui dia, com és la del voluntariat, una col·laboració, una aportació desinteressada que arriba a moltes entitats que necessiten precisament d'aquestes persones que altruistament doncs, cedeixen el seu temps i el seu coneixement per ajudar altres persones. Avui es commemora precisament el Dia Mundial del Voluntariat. L'acte central s'organitza a Sant Cugat, que ja sabeu té una oficina que fa 5 anys que funciona, i és un acte que tindrà lloc al claustre del monestir, organitzat conjuntament per la Generalitat, que ha decidit sortir de Barcelona per venir a Sant Cugat a commemorar aquest dia. Una societat com la que coneixem i com la que vivim avui dia, el paper del voluntariat és indispensable?
A veure, jo em nego a dir que estem en els millors moments del voluntariat. Jo diria que estem en els pitjors moments del voluntariat. Jo recordo quan tenia 12 o 13 anys que tot era voluntariat. Els col·legis que anàvem ens feien anar pels barris de barraques a fer coses, moltes coses, des de crear escoles bressol fins a moltes altres, fins a portar menjar cada setmana. Actualment coses que sempre eren voluntàries, i estic pensant precisament en una cosa molt diferent, en partits polítics. Ara de voluntaris no en trobes gaires.
Vull dir, els partits polítics.
O pagues la feina o no trobes masses voluntaris, cosa que anys enrere tot era voluntariat. Per tant, potser sí que es dona llum, es fa veure que hi ha voluntaris, però jo, a la meva edat, em nego a acceptar que sigui la millor època del voluntariat.
Potser perquè no es visibilitzava d'aquesta manera i abans, amb aquella frase de per amor a l'art, es feien moltes coses, no?
Els agrupaments escoltes, per
clar, exemple. Sí. Qui més?
Jo crec que el voluntariat va tenir una eclosió amb els Jocs Olímpics. O sigui, els Jocs Olímpics va ser una
crida. Esclat.
Sí. I llavors la gent se'n va donar compte d'aquestes... Deixant de banda aquest voluntariat que estava parlant la Maria, que és cert, és certíssim, que és cert d'allò de la societat, però el voluntariat laic, anem a dir-ho d'aquesta manera, doncs jo crec que els Jocs Olímpics es va esclatar. Llavors, què és voluntariat? Realment no ho sé dir-t'ho. Tu has dit que era el temps i la ciència, o no sé com ho has dit, poder-ho impartir o poder-ho d'allò. Crec que l'important d'aquí és que hem trobat la bellesa o l'encant de compartir. Crec que es tracta de compartir coses amb la gent i repartir i compartir. I penso que ens estem donant compte de que ens fa falta alguna cosa dins de la nostra societat per compartir amb els altres, per poder compartir aquest temps fent companyia amb una persona anciana, donant classes de no sé què, i crec que això s'ha trobat que és un complement a la vida. Per tant, dius, és indispensable? Jo diria que és indispensable, és probable que ho preguntessis, ho demanessis des del punt de vista de la societat,
de les necessitats
de
que
les hi ha. Necessitats socials, però és que crec que és una necessitat per cada persona. Ser un pèl altruista i compartir el nostre temps i el nostre saber.
Josep Maria.
Sí, jo lligo el voluntariat, sí que m'ha recordat el dels Jocs Olímpics, que va ser realment una explosió i un fenomen extraordinari. Ho lligo amb la solidaritat o amb la consciència de problemes que té col·lectius, que té la societat. I, per tant, hi ha una gent que és conscient de que hi ha uns reptes i unes necessitats i fa aquest gest altruista de voluntariat. Per tant, jo veig que això és important. Jo no sé si creix, necessitem, de fet, si ens fixem d'això dels dies de la solidaritat, cada dia hi ha una cosa o altra per recordar a la gent dèficits o necessitats que tenim, el dia de cada...
Avui és el dia del SIDA, també.
També.
Per això que necessitem tocs d'alerta, d'atenció, per prendre consciència de problemes i reptes que tenim. Però al costat d'això, de vegades, jo tinc una petita interrogant, doncs, que empara de vegades dèficits de la societat. És a dir, coses que potser hauria d'assumir la mateixa administració, la mateixa societat com a tal, ho derivem cap al voluntariat, que acaba, doncs, suplint allò que potser necessitaríem que orgànicament quedés, hi hagués una resposta cívica, política, o com ens sembli, però des de la mateixa societat no havent de recórrer, doncs, a aquest voluntarisme de la ciutadania. Hauríem de lligar les dues coses, que l'una cosa no amagui l'altra, aixecar la consciència ciutadana d'aquesta aportació gratuïta i lliure i solidària, i a la vegada, doncs, un toc d'alerta a la societat perquè no es repengi amb el voluntariat per deixar de fer, de donar resposta a necessitats que té els col·lectius de la ciutadania.
Que està clar que el voluntariat, la solidaritat, sí que tapa forats o supleix les mancances, per les raons que sigui, de l'administració. Però, clar, l'administració tampoc pot arribar a tot arreu.
No, però no només de l'administració.
No, està clar. Vull dir, per entendre'ns, anar-se a recollir vaixells que arriben a Grècia, doncs, bueno, en aquest cas la nostra administració el millor poc pot fer, no? Però sí que suplirà potser algun dèficit d'una altra administració. Però també hi ha tipus de voluntariats molt més, o molt... Clar, aquest tema dels refugiats és molt bèstia, no? Però... o voluntariat per la llengua, per entendre't, vull dir, per canviar totalment de temàtica, que és senzillament cada una persona que potser acaba de venir al país i fer un cafè en català, per posar dos exemples, eh? Vull dir que voluntariats n'hi ha, des d'això, anar-se'n a mullar-se literalment per treure persones del mar, o hi ha coses tan senzilles com això, o com anar a fer companyia a una persona gran, com deia el Pasqual, vull dir, hi ha milers de coses, i en aquest cas que l'administració no pot arribar a tot arreu, i per tant, en aquest cas, les pròpies persones, per sort, encara ens queda una miqueta de dignitat i ànima, i de fem coses d'aquestes.
Mira, precisament l'altra setmana passada, quan es feia el gran recapte, algú em va dir: el poble sempre és l'encarregat de salvar el poble.
No, sí, però, és veritat.
Però i d'aquesta no sortim.
Però això és històric, Carme. Jo recordo els anys 70, jo anava a fer classes a les barraques de Montjuïc, en un lloc que es deia Tres Pins. És que allà no hi havia escoles. Vull dir, és que la situació ha canviat. És que allà no hi havia ni una sola escola, hi havia molts barraquistes, no, i no eren emigrants que passaven al mar, però sí que es morien de gana allà, unes barraques que es deia els Tres Pins a Montjuïc, que amb els Jocs Olímpics les van fer totes fora, diguéssim. Però allà es necessitava, i hi havia voluntariat, hi havia molt voluntariat, perquè si no aprenien a llegir i escriure, i es guanyaven la vida baixant el paral·lel i venent el seu cos als 12 i als 13 anys, vull dir, estic parlant dels anys 70.
Però no, per tant, deixava d'amagar un dèficit que tenia la societat.
Home, i tant.
Vull dir, sempre. Que hem quedat aquí, mira, ja ho tenim resolt, perquè hi ha uns voluntaris, i en canvi no són capaços, potser llavors, d'exigir i de pressionar perquè això ho assumeixi, qui ho ha d'assumir. Sí, sí.
Però crec que una cosa no treu l'altra, una cosa no treu l'altra, que l'administració sempre podria fer més i sempre podria arribar a llocs on no arriba, jo penso que és evident, i cada dia trobem foradets on, mira, aquí si vingués l'Ajuntament, o si vingués la Diputació, o si vingués l'Estat, doncs això ho solucionaríem millor, per no parlar de la llei de dependència. Però bueno, ja deixem-ho estar. Però clar, quan la societat, les persones, diguem, de a pie, que diuen en castellà, detecten aquest problema, moltes vegades, doncs, ja es munta ràpidament una associació, una ONG, un grup de suport, sí, i pam, mentre l'administració no hi pugui arribar, doncs farem el que podrem amb els recursos que tenim i que bonament disposem.
Jo les cues més grosses que he vist per menjar un plat de sopa calenta ha estat a un lloc tan civilitzat com Toronto. Allà hi ha gent que fa dinars perquè la gent que no té res pugui anar a dinar. I és civilitzat Toronto, és de les coses més civilitzades que he vist.
Sí, sí, i a Chicago, en el passeig aquell que dona en l'Ajuntament, a les tardes s'hi posa un grup cristià que reparteix sopa i les cues que hi han són impressionants. Són impressionants. No, però hi ha un altre aspecte que no, que, diguéssim, que no ha sortit, i és de que dintre del que són el món de l'associacionisme i tot plegat, hi ha hagut una crisi de voluntariat perquè, com que cada vegada som més proteccionistes i cada vegada doncs, fem a veure, diguéssim, una nova reglamentació i no sé què més, això, diguéssim, ha obligat a passar una certa professionalització. I aleshores aquesta professionalització el que ha fet ha sigut matar moltes vegades el voluntariat que existia fins aquell moment. I, a veure, quina cosa més estúpida que, diguéssim, si tu portes una excursió per Collserola, no, tu no, no ets el guia de l'excursió, ets el vocal de sortida. Perquè si utilitzes la paraula guia, has de tenir un títol oficial expedit per la Generalitat. I dius, jo a la meva edat, a la Generalitat, diguéssim, m'haurà de donar, diguéssim, un títol de guia. Però, per favor, fins aquí podíem haver arribat, no?
Però després que no s'accidenti ningú dintre d'aquella excursió.
Sí, sí,
perquè es torça un turmell i...
Esclar, bueno, ara és que, bueno, això és molt complicat, perquè al final ara aquest any hem resolt que la gent que vagi a les excursions, diguéssim, doncs, s'inscrigui prèviament pel tema de l'assegurança, clar. Ara, com que la major part de gent que ve no són socis del club, doncs llavors hi ha d'haver-hi una assegurança que ho cobreixi.
Sí, la vida s'ha complicat.
És una complicació, diguéssim, molt gran.
Bueno, potser hi hem contribuït, no? Nosaltres mateixos a complicar-la.
Per la mateixa regla de tres que diu el Domènec de l'1 de les guies, és veritat que abans els voluntaris del club que ell parla netejaven el Collserola, els camins, i ara no els poden netejar perquè no els hi deixen netejar.
No, Déu-nos en guard.
Bé, doncs canviem de tema. Demà arriba el Nadal a Sant Cugat, ho sabeu, no?
Arriba què?
Ja.
El Nadal.
I el Sant Esteve,
bueno, ja fa,
també deu arribar
ja fa
Sant
dies,
Esteve, no?
El Nadal ja fa dies. No, ho dic perquè Madrid i Barcelona ja fa
pensava
uns dies.
Pensava que arribàvem al Black Friday, jo.
També potser sí, haurem de canviar les dates. Una mica la sensació és que cada cop s'avança més el Nadal. I precisament amb iniciatives com aquestes del Black Friday i després del Cyber Monday i totes aquestes coses, un es planteja si quan arribin els Reis, que arriben els últims, ens quedarà alguna cosa a la butxaca.
Però tots som republicans, ara no cal que arribin els Reis.
Bueno, això els hi dius a les criatures.
Digue'ls als nens que ara som republicans i no venen els Reis. Jo crec que són monàrquics, però com els que més.
No, vull dir que són canvis que es van produint en la societat que vés a saber si arribarà el dia que produeixi un canvi en els costums, no?, i en les cultures que...
Home, però, tornant amb el tema, clar, el Black Friday i tot plegat, clar, als Estats Units no hi ha Reis.
No,
la però... campanya és més curta.
Ja.
El que passa que tu tens raó que, clar, aquí quan arriba el Nadal encara ens queden ben bé 10 dies de festa. O més, un parell de setmanes. Per tant, clar, totes les despeses que tu dius s'allarguen una estona més.
Clar, la butxaca és la mateixa,
sí,
i tens el que tens.
En principi no hi ha una paga extra de Black Friday per ningú, per tant, si te'ls gastes al Black Friday no te'ls gastaràs després, se suposa.
Però és curiós com ha enganxat aquesta cosa americana, suposo portada per alguns grans magatzems, perquè en canvi a Europa tenim a principis de gener ja el Sant Nicolàs, i això no, a principis de desembre, i això no ens enganxa, el Sant Nicolàs no ens ha enganxat, vull dir...
Però amb això tu
el
que deies...
Papa Noel, sí, és una mica...
Aquí ho fem tot, eh? A Calgatió, del Pare Noel, el Black Friday...
A casa meva
i els Reis són els últims.
Des del Sant Nicolàs fins a tot, perquè com que tens amics americans i amics alemans i amics finlandesos, doncs allà se celebra tot, diguéssim, no?
Sí, sí, aquí ho acollim
però
tot amb els braços oberts.
Sí que hem d'insistir, tot ho tenim molt clar, vull dir que tot això va lligat doncs, a la incentivació del consum. I i fins i tot la paga extra va relacionat amb el consum, és a dir, hi ha una paga extra
perquè la
gent pugui gastar-ho i per tant això ajuda a dinamitzar el comerç i moltes coses. Llavors posem-li l'etiqueta que vulguem, però cada cosa d'aquestes és una motivació més perquè la gent doncs se'n vagi a gastar-s'ho.
Segurament ha vingut per això grans marques o grans superfícies de fora. Ara, ràpidament, si t'apunta al comerç local i tu veus totes les associacions de comerç de tots els pobles amb Black Fridays i Cyber Mondays i tot el que calgui, perquè clar, per ells també els hi va bé. Vingui la moda d'on vingui, com passava amb el Halloween, que sí, que molta castanyada, però si jo venc disfresses, doncs aquell dia serà Halloween fins que tota la setmana i tot el mes. I per tant, hi ha molts comerços, associacions, esdeveniments, el que sigui, que aquest tipus de festes, clar, s'hi agafen perquè per ells els hi pot anar molt bé. I jo poso un exemple estúpid, en aquest cas, com a periodista de cine, quan hi ha el Halloween, doncs, de tant en tant fem un especial de pel·lícules de por. Per què? Doncs perquè pel·lícules sobre la castanyera, en principi, no n'hi ha moltes. Llavors, clar, també...
Falta la castanyera.
I això clar. Que la castanyera fa una mica de por.
Sí, sí, ojo, eh? Sí, però, sí. Clar, és normal que en aquest cas tampoc puguis viure d'esquenes a aquests canvis. Una altra cosa serà que tu celebris, t'agradi més o menys. Però és inevitable que en un món globalitzat aquestes coses passen. De la mateixa manera que no ens queixem quan Sant Jordi s'exporta fora, que també podria ser un efecte de la globalització, i ens encanta que es venguin llibres arreu del món i tot plegat, o no?
A mi em preocupa una mica el que deia el Josep Maria de la societat de consum. Em preocupa la societat de consum perquè penso, jo suposo que això un dia o altre es passarà. On és l'austeritat? On és l'estalvi? On és allò que ens havien ensenyat els catalans, que si tens un duro i gastes quatre pessetes, no sé quines coses d'aquestes estan estranyes? On és? Això s'ha perdut. Això ens ho han fet perdre, més ben dit. Jo segueixo sent, no sé si sóc auster o garrepa ja, perquè al final no d'allò. Però fixa't que tu mateixa, Carmen, deies, per res tindrem diners? O sigui, és que es tracta d'exaurir fins a l'última possibilitat. I dius... Però a veure, és que això no ens ho hauríem de plantejar d'aquesta manera. El que passa és que es veu que si no ho planteges d'aquesta manera es parla màquina. Això ja m'ho han ensenyat moltes vegades.
Sí, hi ha una certa contradicció. Sí. Per una banda, doncs, hi ha un discurs crític amb el consumisme, que és el que fa el Pasqual una mica, i l'altre l'incentivem.
Sí,
i això, un peix que es mossega la cua.
No, però, per exemple, deixem el tema del Black Friday. Simplement, diguéssim, el que es tracta és de treure els estocs caducats per presentar, diguéssim, els nous estocs de temporada.
Sí, massa rebaixa
però
no hi havia.
Però aquí ja s'han cugat, ja fem dues vegades en l'any un fora estocs. Per què punyetes n'hem de fer un tercer que es digui Black Friday?
Perquè si aquell dia a la botiga ven més d'un dia normal, fantàstic.
Perquè ho fa tothom i la televisió t'ho omple doncs, de dalt baix i els esports publicitaris, sí. Ràdios i del que vulguis.
Sí, però vull dir que és com una mena d'absurd. Vull dir, llavors, doncs, si fem un, potser no cal que es facin els altres. O és que, vull dir, el Forestocs no funciona. És clar, és que...
El comerç necessita agafar-se a totes aquestes iniciatives perquè...
Sí, i també es fa la nit en blanc i es fa l'aldi, vull dir, tot el que els serveixi per vendre més que un dia normal s'apunta, i és normal, jo no ho faria.
Tu passes per una botiga de roba, diguéssim, al Forestock i treuen unes rampoines que no sé qui punyetes les pot comprar.
Per això es diuen estocs.
Vale.
I després se les posen.
Que és pitjor.
Sí, perquè compren coses perquè... Mira, és que he comprat això que és molt barat. Bueno, però t'ho posaràs. Queda allà a l'armari. Em sembla que era el Josep Pla que deia m'encanta baixar a Barcelona perquè així veig el que no m'he de comprar. És que hi ha moments en què, sí, dius, passes per davant d'una botiga i dius, de tot això, res. I és bo saber també que no ho anheles tot, no ho ansies tot. Però clar, això és amb unes persones relativament madures. Però els que no compren per pràcticament pel desig de comprar.
I els que no poden, Pasqual?
Hi ha de tot, és el que et anava a dir. És el que et anava a dir.
Vull dir que hi ha tot un discurs, i imagineu-vos, a vegades les famílies, els nanos que demanen perquè ho han vist, i dius, escolta tu, doncs nosaltres no som d'aquesta...
Però mira, la meva neta no va anar a Barcelona en un lloc que tot costa un euro de roba, eh? Jo penso, no ho sé si deu estar tot un euro, però una jaqueta, un jersei, un... Jo penso només la tintura... O és que no passa per la tintureria, que això seria un altre tema.
Sí, anava a dir més a saber d'on t'ho han fet i...
Ara, aquí està.
Però dius, tot un euro pot haver... Doncs llavors aquesta gent que dius tu que n'hi ha... Doncs deuen anar allà tot un euro i mira, m'he comprat això que és molt barat i no sé què, i és que no li dones cap valor. Jo, de veritat, de debò que a mi aquesta societat consumista, a mi personalment no m'agrada, però perquè m'han educat d'una certa manera, no és per res més.
Però no ho aturarem, això, Pasqual.
Jo no, jo ho aturo amb la meva posició personal.
Com a representant dels joves de la tertúlia. Em sap greu que ho he de treure. De tant en tant he de jugar a la carta, de tant en tant. Ja que parlàvem de com ens hem educat i tot plegat, jo que sóc d'una altra generació, també podem ser més o menys a vostès. El que passa que, clar, ja et dic, jo en tinc més de 30, tots els que tenen menys de 30, d'entrada, probablement ja s'han fet grans amb la crisi, o sigui, ja han anat a la universitat sabent que probablement no trobarien feina després i probablement a lo millor les seves famílies o coneixen algú que les ha passat malament. Per tant, tot aquest consumisme tot plegat, sí, però l'austeritat aquesta que tu deies que era com un valor, a lo millor els hi ha vingut més o menys gairebé imposada.
Però llavors ja no és austeritat, és pobresa. O sigui, una
cosa, a veure,
són
dos conceptes molt diferents.
No, i t'entenc, eh? Sí, tens raó. O sigui, quan l'austeritat és imposada, ja no és la mateixa, està clar. Però que ens hem acostumat també a viure d'una manera que per molt consumisme que hi hagi, a lo millor fem el que deies tu. Sí. En lloc d'anar-me'n al Cort Inglés, com potser feia la vostra generació per segons quins moments, nosaltres anem a buscar això. Anem a buscar un Cyber Monday perquè sabem que el que ens volem comprar estarà rebaixat al 50%. I t'ho diu un que no ha tingut una paga extra mai a la vida. I tinc 33 anys. Mai a la vida he tingut una paga extra. Vull dir, perquè vegis quina és la meva societat.
Jo als 33 anys tampoc no havia tingut mai una paga extra i fins als 37 anys no vaig tenir el primer contracte de treball. Vull dir que no pensis que meva generació...
Home, no estic dient que visquéssiu fantàsticament.
Era de flors i viola.
Deu tenir altres problemes més grossos d'entrada. Perquè
nosaltres estaríem el 18 de juliol, la paga del 18 de juliol.
Sí. Jo ni això.
Doncs mira.
Jo ni això.
No, ja com això?
Sí. No, ja ho sé.
Tu per què treballaves en una empresa així? Però si treballaves en el món de l'ensenyament, mare de Déu, el món de l'ensenyament com estava aquells anys, eh?
Ni contractes ni res de res.
Ni cotitzacions a la Seguretat Social ni res de res.
I a la vostra època m'imagino que per Nadal no hi havia pista de gel.
Què va?
Evidentment que no.
Ni per Nadal ni per Sant Esteve.
Però embalat sí.
Sí.
Embalat?
Sí, però normalment érem els voluntaris els que fèiem l'embalat.
Bueno, jo associo l'embalat amb els de Festa Major. Ja.
Bueno, però qui ho feia? A Gràcia, qui ho feia, la Festa Major i els embalats?
Sí, sí.
Els veïns del barri. Els veïns del barri. I sense cobrar ni un duro de cap ajuntament, eh?
Sí, sí.
Ho dic perquè a Sant Cugat, jo he començat dient que demà comença Nadal, o arriba el Nadal a Sant Cugat, us heu entestat amb el Black Friday, la quota jove.
No, però permeta que digui una cosa que sempre respecte al tema aquest de la pista de gel, que és una cosa que és molt divertida, no? A part de que hi ha un grup de veïns que està recollint signatures, diguéssim, pel tema de l'aparcament, doncs, esclar...
És que ocupa una part important de l'aparcament de Mascarenyes.
No pot ser que cada vegada, diguéssim, que hi hagi un acte d'aquest tipus així, ara perquè és Mafri que fa no sé què, ara perquè és el Centre Popular Andalús, ara perquè és la pista de gel, diguéssim, es carreguin, diguéssim, l'aparcament aquest. Jo no sé ben bé què és el que pensen, diguéssim, els botiguers d'aquí del centre, però si resulta que la cosa que fan és treure l'aparcament, l'únic aparcament lliure que hi ha, diguéssim, per aquí al centre, perquè, vaja, per fer propaganda i tot plegat, i la gent no pot venir amb cotxe, no sé si vendran més.
Però pensa que hi ha el parc Ramon Barnils, que està pràcticament lliure de tot, que s'hi podria...
El Ramon Barnils?
Sí, s'hi pot posar una pista de gel.
Ja s'hi va posar un any, però hi havia les columnes aquelles i era perillós, perquè els nens se'l fotien, es veu.
A veure, si tu te'n vas a la pista de gel que està tot l'any a Puigcerdà, no és més gran...
No, si que, ja et dic, la van posar allà, Ramon Barnils, la pista de gel. Vaig anar jo aquell any i tot, una de les castanyes que em vaig pagar. Però que s'ocupi una plaça d'aparcament, a veure, que jo entenc que pot generar certes molèsties, ara...
Home, són més de 100 aparcaments.
Sí, però...
Més de 100 aparcaments, que se suprimeixen per Nadal.
Ja sabem, bueno, i en aquest
per
cas...
Per Nadal, per Festa Major i per la collonada de que ve Mafre, eh?
L'Ajuntament, en aquest cas, el govern des de fa anys porta una política de reduir el cotxe i, per tant, en aquest cas, si s'han de suprimir places d'aparcament, no els hi tomo al pols. I això és així i continuarà sent així. I què passa? El que passa a moltes ciutats, el que acabarà passant és que si tu vols venir al centre amb cotxe, hauràs de pagar l'aparcament, del pàrquing, per entendre'ns. I això passa a moltes ciutats. Aquí a Sant Cugat estem molt ben acostumats a que això no ens passi, però l'Ajuntament va cap aquí. I això fa anys que ho estan dient. El passa que la gent, mentre pugui aparcar gratuïtament, jo fins que pugui aguantar no ho faré. I si vull recollir signatures, les recolliré. I va així, però jo penso que no els hi tremola el pols i no tenen cap problema en que això passi, de que no hi ha aparcament. Bé, doncs, o vens a peu, o vens amb tren, o pagues el pàrquing.
Però una ciutat com Sant Cugat és impossible pensar que la gent no tindrà cotxe.
Els grans aparcaments públics.
És impossible.
Jo no estic defensant la posició, jo estic dient quina és la posició, i jo penso que això, si heu, i potser el Pasqual que coneix més els companys del govern ho pot certificar, però és així. O sigui, cada vegada s'estan reduint més els aparcaments gratuïts, s'estan posant zones blaves o verdes, i per tant, la política és, s'ha de caminar més, s'ha d'utilitzar el transport públic més i s'ha d'utilitzar el cotxe menys.
Ara s'ha posat una cosa en els pàrquings, que és que tu has de posar la matrícula del cotxe perquè no puguis passar-li el teu tiquet, que normalment potser no has acabat d'esgotar, o un altre cotxe que arribi en aquell moment.
No, però això em sembla que ho han solucionat, eh?
Perdona, però sí, la setmana passada encara estava així, eh?
Doncs intenció hi havia.
No, diguéssim, tu recuperes els diners aquells i per la propera vegada, diguéssim, que parquis, tu ho recuperes, els recuperes tu. No, el que no li passes és amb un altre. Però bé, és igual.
Jo el que sí que sé és que amb aquestes maquinetes no m'hi aclaro. Sí. Primera, diu, posi la matrícula. Quina matrícula tinc? Has d'anar a veure el cotxe, quina matrícula tinc. Després, ara els joves ho tenen solucionat, perquè fan una foto. Agafen, fan una foto de la matrícula i quan arriben allà, pam, 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 pam. Però jo amb aquestes màquines no m'hi aclaro. I quan ja poso si zona blava, zona verda, zona no sé què, i el tinc...
No, però si aquí només tenim zona blava, no tenim zones verdes. Ojalà tinguéssim zones verdes. Això és el que han reclamat moltes vegades els veïns, que hi hagin unes zones verdes pels veïns, com hi ha a Barcelona. Per això, aquí Sant Cugat, de moment, no existeix.
En un municipi tan extens com Sant Cugat, sí que s'hauria de reivindicar espais a la perifèria relativament pròxims, perquè després la gent hagi de caminar, però uns grans pàrquings públics i gratuïts, diria jo.
Escolta, tu vius al Marroig, o vius a Hospital General allà a Can Cabassa, i has de venir aquí al centre... Ja m'explicaràs, diguéssim, com hi vens, perquè si vens caminant tens més d'una hora.
Ara que parlaves de Valldoreix, parlant d'aparcaments, a Valldoreix sabeu que l'EMD ha comprat uns terrenys a prop de l'estació per crear 100 places d'aparcament. Perquè, clar, una de les coses que fa molta gent és arribar al pàrquing de l'estació de Valldoreix, aparcar allà i deixar el cotxe tot el dia, i allò està a tope.
No, però és que fa anys, el CAP és un problema.
El pàrquing, floresta, i Mirasol,
el pàrquing
i
del CAP a les 9 del matí ja està a tope. És gent que està dintre l'ambulatori, I, per tant, si vas al CAP amb el cotxe, perquè tens la necessitat d'anar-hi, no pots aparcar.
Jo tiré una solució, la moto. Sí. Fantàsticament.
Quan jo tenia la teva edat també anava amb moto.
Pasqual hi va, encara.
Ara no.
I tant. De tota manera, no sé si ho
Pasqual, perquè és un inconscient, atrevit i demés.
Pasqual...
És un temerari. Sí.
Com jo, sap que amb el cotxe no aparcarà al lloc i per tant es compra una moto.
De tota manera, no sé si aquests terrenys els hagués hagut de comprar la EMD o els hagués hagut de comprar el Ferrocarril de la Generalitat. És que, esclar, interessa que la gent vagi amb tren, també. Sí. Vull dir, és un tema de ciutat o és un tema també de poder utilitzar
el ferrocarril? El ferrocarril, la seva feina és fer que la gent vagi del punt A al punt B. On t'aparquis el cotxe és problema de l'Ajuntament.
Has començat a dir és un problema servei. Que la gent vagi.
És un servei als usuaris. O és un servei
al ferrocarril a l'estació de Sant Cugat. Hi havia una estació, hi havia un pàrquing pels usuaris del tren fantàstic.
Sí.
Que amb el abono del tren tenien possibilitats d'aparcar. Aquell pàrquing ha desaparegut. Ferrocarrils de la Generalitat se l'ha polit, diguéssim.
A l'estació de Sant Cugat.
A l'estació de Sant Cugat hi havia un fantàstic pàrquing.
Que era el de sota, el que ara hi ha sota.
No, ara és un pàrquing privat, però allò abans era de Ferrocarrils de la Generalitat i tu tenies un abono de tren i podies aparcar el teu cotxe allà durant molts anys. Això ha desaparegut.
Però quan va ser això?
Pues no fa tant, eh?
Déu-n'hi-do.
Home,
quan
es va fer el pàrquing del Barnils, quan es va fer el pàrquing que hi ha ara...
Quan es va treure el pas a nivell.
Senyors, queda...
Tu no hi
eres,
encara.
Que... Molt,
queda
no?
Un últim tram de tertúlia que... El...
No, per cert, que doncs, no volia comentar simplement que dilluns va haver-hi l'acte del centenari de l'estació de les Planes.
Sí.
I molta comissió oficial aquí a Sant Cugat perquè organitzarem el centenari i demés.
Aquest any que ve.
Sí, sí, aquest any que ve i demés, però en aquell acte...
No hi havia ningú?
En Jordi Casas i jo, eh? Vale.
Però és que van fer propaganda,
ni,
potser.
De l'equip de govern no hi havia ningú?
Ni la comissària del centenari, diguéssim, es va dignar a baixar i demés.
Potser estava...
Nosaltres en vam parlar dilluns, sí, precisament.
Deurien estar molt ocupats i demés, etcètera.
Estaven
etcètera,
donant etcètera. A les entitats centenàries, que em sembla que són quatre,
entre elles la Lira.
I el Golf i...
Però i la comissària del centenari no podia baixar?
I deuríeu ser uns al dematí i els altres a la tarda.
No, l'acte era a la tarda, que és quan venia el conseller, que vam saludar i demés, etcètera.
I qui és la comissària aquesta? No, per saber-ho, que jo no ho sé.
Jo tampoc. No sabia que existia aquesta figura.
Com es diu, la Diana Vidal.
No sé ni qui és la Diana Vidal.
I de quin té alguna altra càrrega a banda de ser comissària del centenari de les estacions?
No, és la comissària, jo què vols que et digui?
No, conec el...
És això, vull dir, paguen
per això. Ja som dos, jo tampoc no sé
qui és. Per això i tot.
Bueno, i la medalla, Pasqual?
Ara entraríem en uns temes més escabrosos.
La medalla ens la donaran el dia...
Perquè ara ja ets medallista, eh?
Sí, centenari. El dia del lliurament serà el del Sant Cugatenc de l'any, el
premi Sant Cugat, sí, Sant Cugat. Premi Ciutat de Sant Cugat.
I llavors ens donaran la medalla. Allí només va ser el ple on es va pronunciar l'Ajuntament de que les quatre entitats centenàries que hi ha actualment a Sant Cugat doncs ens lliurarien aquesta medalla. Sí, us dic, som centenaris, no som centenaris, som reconeguts per la Llom, sembla, i n'hi havia quatre, jo sé que era la Unió, la Lira, el Golf i la quarta...
I el Sant Cugat Esport.
El Sant Cugat Esport, sí.
Sí, són... eren els quatre centenaris, i potser atabalats per aquest fet, no van poder assistir, com deia el Domènec Miquel, a la...
No, però, vull dir, en fi, que es representa que hi ha tota una sèrie d'entitats, entre ells el Golf, també, diguem que formen part d'aquesta comissió del centenari, etcètera, etcètera, que, per cert, en principi fem un programa que està, bueno, jo... també, diguéssim, molt popular i folclòric, però,
jo vull pensar que l'oblit no sigui perquè Les Planes és la meitat de Barcelona i la meitat de Sant Cugat, i no és el barri més favorit d'aquest poble, diguéssim.
Justament per això, potser, diguéssim, no costava gaire destacar algú. Vull dir,
absolutament d'acord amb tu.
Jo,
Us sembla que dediquem els últims minuts a parlar de pressupostos i a parlar de... Podríem fer un símil dient que el PP li ha fet la cobra a Ciutadans. No, perquè l'expressió de fer la cobra és així relativament moderna, no? La podria explicar el Joan Ramon.
La cobra vindria a ser, això amb la ràdio serà molt difícil de fer perquè hauré de fer gestos i no ho entendran, però vindria a ser quan una persona, normalment un home, ja, no, però no té per què, però a veure, una persona s'acosta amb una altra a fer-li un petó i aquesta altra aparta el cap com si fos una cobra així tirant-se cap enrere.
Ah.
O sigui, bàsicament que te l'esquiva. T'esquiva el petó fent un moviment que, de cadera que et deixa descolgat.
Això és fer la cobra. Doncs el PP sembla que li fa la cobra a Ciutadans perquè en el tema de pressupostos ha decidit aliar-se amb el PSOE i ha deixat en un segon pla a Ciutadans.
Potser no.
De moment no.
Sembla.
Sí?
Sembla.
Bueno, en tot cas, de què serveixen aquests grans pactes que s'assignen 150 condicions i es fa tanta parafernàlia per després a l'hora de la veritat?
O és el mateix que li serveix aquí al Parlament d'aquí fer pactes amb la CUP. Ja veurem si aproven o no aproven els pressupostos.
Sí.
No, els pressupostos aquests s'aprovaran.
Sí, sí.
Els de Catalunya, els d'Espanya també, però els de Catalunya s'aprovaran amb tranques i barranques, però jo crec que la CUP ja ha jugat la carta de la rabieta, si se'm permet l'expressió, i de, diguem, fer palès que tenen la paella pel mànec quan volen. I llavors, ara que és el moment de la veritat...
És un problema de supervivència,
clar,
per part de la CUP.
I per molt que l'Anna Gabriel digui que els és igual estar amb 5 diputats quan arribin eleccions...
L'Anna Gabriel està a Cuba ara, no?
No, ja ha tornat, suposo, no, m'imagino.
Ja ha tornat a Cuba? Però... I no s'ha acabat l'enterrament.
No, els funerals encara continuen. Home, fins dissabte
o diumenge. Jo no sé si ja s'ha quedat tota la
fins
setmana de dol.
Fins
o...
diumenge. No,
però a la CUP no li interessa anar a noves eleccions.
No, sí, per tant, ni molt més.
A mi m'ha encantat això de que l'Anna Gabriel i el rei se n'hagin anat a Cuba.
Sí, a mi també. L'he trobat molt...
Sí, sí. Sí.
Molt... Home, sí, sí, molt, jo pagaria per veure un mojito entre l'Anna Gabriel sí. I el rei Juan Carlos I.
No, segur que s'ho passaria pipa, l'Anna Gabriel.
Home... Perquè i el rei, segur, i el rei no.
Segur que és molt més divertit aquell senyor que no el seu fill.
No sé, però seria divertit a veure aquell mojito. Però...
Anaves a dir alguna
cosa? Ens hem quedat callats.
Josep Maria.
No, el tema de pressupostos, els d'allà i els d'aquí, hi ha doncs, tot un debat en aquests moments, i hi ha el tema aquest específic que ha sortit a última hora, de si hi ha impostos doncs, de les begudes ensucrades o no, que aquí doncs, ens hem avançat.
Aquesta és una jugada, eh?
Ens hem avançat.
Però aquest impost
altres...
ja l'havíem posat una altra vegada.
No,
i ens
però
van...
no va arribar a tirar endavant.
No va tirar. Però hi ha, jo diria, des de la Unió Europea hi ha una petició de que això es tingui en compte, i llavors cadascú doncs, es pot posar la medalla. Però aquí, clar, la medalla era doncs, de poder tenir un mitjà de recaptació específic que, doncs, déu-n'hi-do, 40, no sé quants...
Ja hi comptava,
I quants impostos d'aquests s'ha quedat a Espanya sense deixar fer a Catalunya? Perquè ja havia passat, si no recordo malament, el mateix...
Amb els dipòsits bancaris.
Amb els dipòsits sí, bancaris, sí, sí, les sí. Nuclears... o sigui, jo recordo... Ara no
una
tinc
bona
tota
idea
llista,
sempre és bo d'imitar.
Haurem de fer els deures com aquella vegada que veiem amb la Maria a veure quines lleis han tombat. Doncs hauríem de fer els deures per saber quants teòrics impostos havia de fer Catalunya per recaptar més calés i se'ls ha acabat, entre cometes, quedant a Espanya. Diguem, privant d'aquesta possibilitat de quedar-nos els calés.
Que també necessita aquests diners.
Clar, clar, clar.
I per tant, doncs, llavors el més fort és el que guanya.
Que normalment és el peix gros.
Ei.
Sempre, eh?
Mira, aquest és un tema.
Sempre.
I aquí sempre a demanar i a queixar-se.
Anar donant idees.
Va, això sempre és donant... Jo crec que a partir d'ara, si hem de fer un impost, jo no ho diria fins al dia que l'aprova. Ah, ja, això ja ho tenim, això ja ho tenim. Ara ja no ho podem fer enrere.
Però així veieu que arribaran diguem, a bon port les negociacions dels dos pressupostos, els que s'estan fent a Madrid i aquí a Catalunya?
Jo crec que els de Madrid és pràcticament segur que sí.
Sí.
Perquè almenys, tot i les recomanacions del Pedro Sánchez en aquests periples que fa amb cotxe i que diu que d'allò, que, bueno, pues, tot i les recomanacions, jo estic convençut que el PSOE s'abstindrà i tindran pressupostos. Potser pel que deies, per deixar de banda fer la cobra en els de Ciutadans, potser els interessa més aliar-se amb els socialistes que amb el PP, que potser sí que li escombren el terreny. Pues potser sí, però jo crec que sí que hi haurà pressupostos.
Jo diria que tant el president Rajoy com el president Puigdemont tenen la paella pel mànec, en el sentit que sí. Si no hi ha pressupostos hi ha eleccions. I als potencials socis no els interessa doncs, unes noves eleccions. Ciutadans no li interessa anar a unes noves eleccions, el PSOE tampoc, i per tant doncs, faran les mil i una, i la CUP no li interessa, i ajuguen a dir farem dues abstencions perquè puguin passar, i després doncs, ja veurem doncs, com ho discutim. Però això va així.
A Catalunya en concret s'han d'aprovar, perquè és que si no seria tant, llavors sí que la CUP, que ja ho han fet públicament, però clar... ja s'encarregaria Junts pel Sí de responsabilitzar-los del per què no hi ha el referèndum i de per què no arribem a la independència, perquè tu no has aprovat els pressupostos, on part d'aquest pressupost és per fer això, que si les estructures d'estat, que si el referèndum que toca, per tant, si això no s'aprova, culparien a la CUP directament, i la CUP, per molt que... És normal que a la CUP no li agradin els pressupostos de Junts pel Sí, només faltaria, perquè és un altre partit i tenen una altra ideologia. Ara, com tot en els parlaments i en la vida parlamentària, es parla, es pacta, se cedeix per aquí, se cedeix per allà i s'aproven els pressupostos.
Hi ha sessions, per exemple, és a dir, jo una de les coses que em dic, però com és que no surt ni en el debat, hi ha l'impost sobre el joc que no es toca, hi ha un 10%, em sembla, només, dels impostos pel joc. I aquí ningú ha apretat, ni la CUP ni ningú, doncs, per dir aquesta és una partida que s'hauria d'incrementar i que hi hauria una font enorme d'ingressos.
Perquè algú els ha dit que allà hi ha una línia vermella.
Ja, per això, ja m'imagino. Però vull dir que són fets que encaixarien perfectament amb la filosofia que pot defensar la CUP i això no surt. I, en canvi, doncs, es fixen doncs, de si aquella coseta, aquella altra... I, home,
però és normal, els pressupostos no els està fent Catalunya Sí que es Pot, oi? Doncs ja està. Si els fes Catalunya sí que es pot, probablement això ho ficarien.
Ara,
sí. Com que no té majoria de govern, doncs...
Però la CUP no ho exigeix.
La CUP tindrà altres prioritats, m'imagino, no sé.
L'enunciat de l'ítem aquest que tots diuen de la partida del referèndum, a mi em sembla que és intel·ligentíssim. Vull dir, han fet un enunciat que deies hi haurà pressupostos, potser per voluntat política sí que n'hi haurà, però potser després no els podrien impugnar al famós Tribunal Constitucional. Però per aquesta partida del referèndum no ho podran impugnar.
No pateixis, Pasqual.
Eleccions i convocatòries...
No se'ls hauran de gastar, no pateixis.
Pasqual, tu que has fet...
Tu encara penses que no hi haurà referèndum?
No.
Ara no.
Tu que has fet tants pressupostos
per
a l'Ajuntament...
Per aquesta partida d'aquest any, no?
Saps que sempre hi ha un calaix de sastre que ningú sap què passa allà dintre, ni amb què tu gastaràs, sempre.
Altres. L'apartat altres?
Sí, però en aquest cas hi ha una partida de 6 milions destinada a convocatòries electorals
consultes.
I consultes.
Consultes.
Sí, però doncs ja està. Home, sí, mesclar l'aigua.
I un altre que se'n diu fondos de reptils. Sí, però, sí.
Però en aquest cas ja la tens, vull dir, i això serà el 2017, ja ho veuràs, Josep Maria. Si vols, una esmorzada d'aquests que perdeu.
Sí, sí, perdeu.
No, no, que perdeu, no que em peguis 10 a esmorzar, sinó que perdrà.
No, el que vulguis.
Sí? Ara va.
Esteu jugant? Perquè us podem posar una taxa, sí, si voleu.
El que no em mullaré serà la data perquè no estic al govern. Ara, que hi haurà referèndum el 2017?
El 2017 no.
El 2017 no?
No. Jo penso i demano i voldria i que desitjo que un moment o altre hi hagi el referèndum.
Però el 2017 però
això,
no?
No.
No, va, jo crec que sí.
Bé, doncs, ja està. Bueno, doncs, bé, nosaltres som testimonis.
S'aplaudia menjar de l'esmorzar.
Sí.
Jo, la veritat,
jo convido a tots.
Vinga.
Jo crec que es fora una jugada intel·ligent per part de la Santa Maria, la Sala de Santa Maria, el dir, miri, això del referèndum, nosaltres, la primera cosa que hauríem de fer és nosaltres demanem perdó perquè ens hem portat com uns marranos. Vale,
pues, això no ho diran ni, no, ni gaire, ni hartos de vino.
Sí. La segona cosa, anem a remeiar tot aquest tema. I a canvi d'això, tu em dones 3 anys de coll, o 4 anys de coll, o 2 anys de coll, o el que sigui, però no m'ho preguntis ara mateix, que ara la gent encara està enrabiada. Jo deixen fer les reformes, deixen fer tot això, i al cap d'un temps els hi preguntes als catalans si segueixen amb la mateixa posició.
Saps què passarà?
Això cola? Això no cola cap de les maneres.
Saps què
a aquestes
passarà?
Altures de la pel·lícula.
Bueno, sí, esclar.
Joan Ramon, el que passarà el 2017 és que com que el president actual de la Generalitat no se'n sortirà
amb
de
què?
Fer el referèndum, plegarà.
No,
plegarà.
No, hi haurà unes... Intentaran fer unes eleccions, entre cometes,
plebiscitàries... Ja ho està insinuant, tema... de que no repeteix.
Sí, no ho insinuo, ha dit més d'una vegada.
I és el que s'està mullant.
Té la intenció, si vols, de no repetir, però una vegada culminat el procés pel qual ha engegat la legislatura, que és que hi hagi un referèndum o que es pregunti a la ciutadania catalana si vol o no vol seguir formant part d'Espanya.
No. O que no aconsegueixi fer-lo i...
Fer-ho arribar el procés a les portes de... Però no... No més enllà.
Vaja, jo,
compromís.
Jo crec que en aquest cas els membres del govern van cap a aquesta via i això ho portaran fins al final, que serà una convocatòria, ja et dic, potser acaben anant a les teves que no és un referèndum i és unes eleccions, el que passa que això passarà el 2017. O sigui,
unes eleccions, sí.
Unes eleccions...
Que li donaran un toc que després no podrà, perquè doncs, unes eleccions al Parlament no són mai plebiscitàries, però que se li donarà aquest to doncs, de consulta, però no una consulta formal amb condicions i pactades, això...
A veure, pactada està clar que no,
i no
però pactada està clar que no.
I no enredem el personal.
Però enredar el personal, sí. Per mi, és fer veure que algun dia hi haurà unes eleccions pactades amb Espanya. Això és enredar el personal.
No.
O no? Tenint en compte les majories que hi ha a Espanya.
Un dia o altre, clar que sí. Que
sí, bueno, ara, vale, i si agafem una màquina del temps i un DeLorean i potser ens fumem alguna cosa, potser Podemos té majoria absoluta, però de moment això...
És més fàcil això que l'altre.
No, perquè convocar un referèndum unilateralment només has de desobeir, perquè Podemos guanyar unes eleccions de majoria absoluta has de convèncer un país sencer.
Referèndums hi ha d'haver unes condicions reconegudes internacionalment.
Això és un altre tema. Jo dic convocar-lo i que es faci. Només depèn del grossos que els tinguis i perdoneu-me l'expressió.
Convocar sí, però que el puguis fer no.
Fer-lo el pots fer. Després un altre tema és com es llegirà, quina legitimitat tindrà. Però fer-lo és bastant més fàcil que Podemos tingui majoria absoluta al Congrés.
No pots repetir un 9-N. Això no es pot repetir. Això ja s'ha fet.
Ja, però fixa't el 9-N...
I no ha portat absolutament
enlloc. Fixa't el 9-N. D'entrada, quin tipus de pregunta era per fer content al Duran i fer content a Iniciativa? Això primera. Segona.
I la tercera? Perquè no t'hi cabrà, eh?
No. Segona és que, si hi ha un referèndum ara, el convocarà el govern com a tal. O el Parlament, perdona, com a tal. Cosa que el 9-N no era.
El suspendran i s'ha acabat.
Responent a la pregunta de la Maria, que el 2017 continuarem parlant del mateix.
Sí. Jo crec que sí.
Ah, que sí?
Sí.
Senyora i senyors, gràcies. Molt bon dijous i bon cap de setmana.
I fins d'aquí 15 dies.
Tu fins d'aquí 15 dies? Bueno, doncs ara ens mirarem el calendari.
És festa.
Perquè...
Dijous. Home, dijous,
dijous sí, és festa. Sí,
sí. Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé. Gràcies, bon dia.